Catalunya Informació. És la una del migdia. Pedro Sánchez haurà de declarar els jutjats pel cas que esquitxa la seva dona, Begoña Gómez. El jutge que instrueix aquesta causa per tràfic d'influències i corrupció en el sector privat ha citat el president del govern espanyol per dimarts de la setmana que ve. Als Estats Units, el Partit Demòcrata engega la maquinària per substituir Joe Biden a la cursa per la Casa Blanca. Ell mateix va avalar ahir la seva vicepresidenta Kamala Harris, que ja ha rebut el suport d'alguns líders de la formació, d'altres encara guarden silenci. Des de les files republicanes demanen a Biden que també plegui de les seves funcions com a president i asseguren que Harris serà encara més fàcil de derrotar. Aquest cap de setmana hi ha hagut una nova agressió d'una interna a una funcionària de la presó de Masdenric, al Catllà, al Tarragonès. En aquest cas, la interna hauria intentat ofegar la treballadora amb un cordill i li va arrencar els cabells. Justícia nega l'ofegament. Víctimes d'abusos sexuals de l'Església s'oposen a la concessió de la medalla d'or del Parlament al monestir de Montserrat. Critiquen que l'abadia no hagi aplicat cap pla de reparació i indemnització malgrat haver reconegut els abusos i lamenten que el Parlament prioritzi la institució a les víctimes. Aquest matí s'ha obert el parc fluvial del Besòs després d'un dia i mig tancat pel vessament de productes tòxics al riu per l'incendi divendres passat en una indústria de Polinyà. També ha reobert la zona de banys del Fòrum. El sector de la construcció no acaba de remuntar. La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya preveu que el sector creixerà al voltant d'un 1% aquest any i un 1,5% l'any que ve, per sota del ritme de creixement de l'economia catalana. Ho atribueixen sobretot al baix nivell d'execució pressupostària per part de l'Estat i al dèficit en infraestructures. El Servei d'Atenció als Abusos en el Sector Audiovisual i de les Arts Escèniques de l'Acadèmia del Cinema Català ha fet 21 acompanyaments a víctimes i testimonis en els seus 2 anys de funcionament. Els abusos de poder, l'assetjament sexual, la violència masclista digital i les agressions sexuals han estat les violències més freqüents. La comèdia Norberta, protagonitzada per Adriana Zores i Luis Bermejo, s'estrena als cinemes aquesta setmana. Explica la història d'un matrimoni del Carmel en què l'home se sent una dona.
Catalunya Informació.
Els esports.
La presentació de Hansi Flick com a nou tècnic del Barça serà dijous a la una del migdia. El club blaugrana ho acaba de confirmar. Lewandowski i Christensen s'han incorporat avui a la pretemporada. Araujo és a Finlàndia, on avui l'operen de la lesió a la cama dreta, que el tindrà uns 4 mesos de baixa. I en bàsquet, nou fitxatge per al Força Lleides, l'escorta balear. Michael Caicedo, de 21 anys i 1,99 d'alçada, que firma per una temporada, ve del Barça i els 2 últims anys ha estat cedit al Granada i al Girona.
I el temps, tarda amb sol radiant arreu del país, sense precipitacions enlloc. El que sí que tindrem serà una calor continguda. Les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus a l'interior i a l'Empordà. Ara és la una del migdia i 4 minuts. Benvinguts.
Catalunya Informació. Mònica Mas.
Com us deia, Pedro Sánchez haurà de declarar els jutjats pel cas que esquitxa la seva dona, Begoña Gómez. El jutge que instrueix aquesta causa per tràfic d'influències i corrupció en el sector privat ha citat el president del govern espanyol per dimarts de la setmana que ve. La petició per citar Pedro Sánchez en qualitat de testimoni l'havien fet Vox i la resta d'acusacions populars en aquest cas, entre les quals les organitzacions Ultras, Manos Límpies i Azteoir. La declaració es farà al Palau de la Moncloa. En el marc d'aquesta mateixa investigació, Begoña Gómez es va acollir divendres al seu dret a no declarar davant del jutge, que també l'havia citada. Aquest cas, que va néixer per una denúncia feta a partir d'articles de premsa, va portar Pedro Sánchez a anul·lar la seva agenda pública i a plantejar-se deixar la presidència del govern, una opció que finalment va descartar.
Catalunya Informació.
El Partit Demòcrata dels Estats Units ha engegat la maquinària per substituir Joe Biden a la cursa per la Casa Blanca després que ahir al vespre cedís a les pressions i retirés la candidatura. Biden va avalar la vicepresidenta Kamala Harris com a relleu i alguns líders de la formació s'hi han mostrat a favor. Tot i això, hi ha dos silencis eloqüents, com els de Barack Obama i Nancy Pelosi, artífexs de la situació. Enviat especial a Washington, Xavier Vilà.
L'entusiasme de les bases del Partit Demòcrata per la possible candidatura presidencial de Kamala Harris es demostra en que la plataforma de recaptació ActBlue, vinculada a la formació, ha ingressat gairebé 50 milions de dòlars en petites donacions en les 6 hores posteriors a l'anunci de Joe Biden, de què plegava i que cedia el testimoni. La vicepresidenta diu que treballarà per guanyar-se la nominació i la victòria contra Donald Trump i a les últimes hores ha vist com figures prominents de diferents sensibilitats del partit s'arrenglaraven darrere seu, des del flanc més progressista, encarnat en Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, fins a l'octogenari líder de facto de la comunitat demòcrata afroamericana, el congressista Jim Clyburn, una veu respectadíssima que, si bé admetia el risc de canviar el candidat a aquestes alçades, sostenia que Harris està preparada pel repte.
No saps mai del cert què faran els votants en cap circumstància, però sí que sé del cert que no ho sabràs fins que no concorris a la presidència. I crec que ara mateix ella és la millor candidata. Crec que els americans ho veuran en ella.
Les delegacions demòcrates de Carolina del Sud i del Nord ja han compromès el vot a Harris a la convenció del partit del mes que ve a Chicago. I Harris ja ha parlat amb els governadors de Pennsylvania, Carolina del Nord i Kentucky, que es consideren ben situats per esdevenir el seu tiquet electoral. Tanmateix, la seva candidatura no està encara segellada, perquè qualsevol aspirant que reuneixi 300 firmes de delegats tindria dret a competir per la nominació. En aquest sentit, el senador ara independent i abans demòcrata per Virgínia de l'Oest, Joe Manchin, ha flirtejat amb presentar-se i competir la candidatura a Harris.
Al camp republicà, els de Donald Trump consideren que Kamala Harris, que serà encara pitjor que Joe Biden, en cas que sigui ella qui assumeixi la candidatura a la convenció de l'agost. Alguns demanen al president dels Estats Units que abandoni també el càrrec abans d'esgotar el mandat del gener vinent.
Donald Trump despatxa Joe Biden després del seu anunci qualificant-lo com, de lluny, el pitjor president de la història dels Estats Units. Segons Trump, mai cap president ha lesionat tant el país, des de la independència energètica fins, permetent, diu, l'entrada de milions d'immigrants il·legals. La flamarada verbal habitual en l'expresident no incorpora l'admissió per part del seu entorn que haurien preferit que Biden es mantingués a la cursa, en part perquè enquestes pròpies mostren que Harris té millor acollida que el president sortint en temes sensibles, com ara el dret a l'avortament. Per la seva part, el portaveu republicà del Congrés, Mike Johnson, avançava l'estratègia republicana a curt termini, basada en acusar de tupinada la coronació de Harris en mans de Biden, al·ludint als vots dels delegats del partit.
14 milions de demòcrates van votar per nominar Joe Biden i, per tant, crec que seria un error i fins i tot il·legal, segons les lleis d'alguns estats, que un grup reduït de persones decideixin canviar-lo perquè ja no els agrada el candidat.
Johnson afegia que si els problemes d'edat de Biden l'impedeixen ser el candidat, també hauria d'abandonar d'immediat la presidència i no exercir-la com es preveu fins a l'entrada del seu substitut el 20 de gener del 2025.
El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, expressa respecte per la decisió de Joe Biden i avisa que la relació de la Unió Europea amb els Estats Units serà diferent en funció de si torna o no Donald Trump a la Casa Blanca. Anem a Brussel·les, Jordi Baró.
Respecte i prudència dels socis europeus davant la renúncia de Biden, opinions cautes avui dels ministres d'Afers Estrangers dels 27 reunits a Brussel·les que reiteren que la Unió Europea cooperarà amb els Estats Units amb independència de qui sigui elegit al novembre. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, admetia però implícitament que si torna Trump, això afectarà la relació entre Brussel·les i Washington.
Els americans han de decidir qui volen que hi hagi la Casa Blanca. Certament estic segur que hi haurà una diferència bastant important per la relació transatlàntica, depenent de qui hi hagi allà. Però són els americans, els ciutadans dels Estats Units, els que han de decidir. No hi vull interferir.
Més enllà dels Estats Units, la reunió d'avui dels 27 servirà per discutir com respondre als viatges d'Orban a la Xina i a Moscou, que Borrell desqualificava en aquests termes.
És completament inacceptable. Discutirem com els estats membres avaluen aquesta posició per part d'un país que té, al mateix temps, la presidència rotatòria de la Unió Europea.
La Comissió Europea ja ha pres una primera decisió davant els viatges d'Orban, no enviar comissaris a les reunions informals organitzades per la presidència rotatòria hongaresa.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
És la 1 i 10 minuts. El sindicat CESIF denuncia una nova agressió a una funcionària de la presó de Mas d'Enric al Tarragonès. Una interna ha intentat asfixiar la treballadora amb un cordill, segons el sindicat, mentre que justícia ho nega. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
Els fets han passat aquest diumenge al matí. El sindicat, en un comunicat, explica que la interna ha intentat agredir una de les caps unitat d'aquest centre penitenciari del Catllac i el Tarragonès. La Francina és una de les funcionàries de Mas d'Enric i explica els fets.
Al intentar aturar aquesta agressió, la interna agressora ha vestit cap a la cap d'unitat, agafant-li un cordó que portava penjat al coll amb la clau de compra que tenim i ha anat estrenyent el cordó per escanyar-la, per ofegar-la, fins que, gràcies a Déu, el cordó s'ha trencat. Al veure que el cordó s'ha trencat, l'ha agafat pels cabells, l'ha immobilitzat i ha arrencat un gran grapat de cabells.
Pel sindicat és un intent d'assassinat, mentre que per justícia es tracta d'una agressió. El departament nega l'ofegament i diu que la interna va estirar-li una cinta que portava al coll. A més, afegeixen que una segona treballadora va ajudar la funcionària agredida i que, després de rebre atenció mèdica, aquesta va poder acabar el torn. L'agressora és una interna molt violenta. De fet, té més de 50 procediments oberts per agressions en el que portem d'any. En els últims mesos hi ha hagut diverses agressions a treballadors a Mas d'Enric. Fa 4 mesos la cuinera del centre va morir assassinada a mans d'un intern i fa diverses setmanes un altre intern va agredir amb un ferro un treballador. Per tot plegat, el sindicat assenyala com a responsables dels fets la consellera de Justícia en funcions, Gemma Ubasart, i el número 2 del departament, Amant Calderó.
I una notícia que acabem de saber, una nena de 12 anys ha mort en caure d'un setè pis de l'hotel on estava allotjada amb la seva família a Alcúdia, Mallorca. Els fets han passat a 6:45 del matí i quan els serveis d'assistència mèdica han arribat a l'hotel només han pogut certificar la mort. La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, està intentant aclarir què ha passat.
Catalunya Informació.
Més qüestions. Aquest matí s'ha reobert el parc fluvial del Besòs després d'un dia i mig tancat pel vessament de productes tòxics al riu per l'incendi divendres passat en una indústria de Polinyà. Tomàs Carrion és el director dels serveis de medi ambient de Santa Coloma de Gramenet.
Les condicions en aquests moments de l'aigua que circula per la canal d'aigües baixes és òptima per poder permetre l'ús públic de l'espai.
Els pròxims dies continuarà la recollida de peixos morts a conseqüència del vessament i també s'estarà pendent de si hi ha afectació en els ocells.
Els possibles efectes que pugui tenir sobre els ocells que nidifiquen a la zona, en excolibert o bernat pescaires, que poden tenir algun tipus de contaminació amb la línia de la cadena tròfica provocada per la ingesta de plantes o d'animals que puguin estar afectats pels vertits.
La zona de banys del fòrum també ha reobert, tot i que hi ha bandera groga després de les pluges d'ahir. La depuradora de la Llagosta, que tracta les aigües residuals de 9 poblacions, també va quedar afectada pel vessament tòxic i encara trigarà dies a funcionar a ple rendiment. Un parell de minuts per un quart de dues. El sector de la construcció no acaba de remuntar. La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya preveu que el sector creixi aquest any entre un 1 i 1,5% i l'any que ve entre un 1,5% i un 2%. És, per tant, sota del ritme de creixement de l'economia catalana. Els contractistes denuncien que l'activitat està frenada sobretot pel baix grau d'execució pressupostària per part de l'Estat i pel dèficit en infraestructures. El president de la Cambra, Lluís Moreno, alerta que aquesta poca inversió en infraestructures provocarà més caos, com el de Rodalies.
Els següents Rodalies són la P7, que ja ho és, són l'aeroport, que ja ho és, l'autoabastament hídric. Serà un nou Rodalies, perquè al final, si tens una necessitat d'aigua i no tens la producció d'aigua potable per satisfer aquesta necessitat, doncs tens un problema tipus Rodalies. És a dir, que la inversió no està a l'altura de satisfer la demanda de com va el país.
Els contractistes catalans calculen que l'enginyeria civil, com ara el transport o les energies renovables, serà el segment que més creixerà, amb un augment del voltant del 3% gràcies a l'impuls dels fons Next Generation. També preveuen un augment moderat de l'edificació d'habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. I la UGT, que reclama que es modifiqui la legislació sobre l'acomiadament improcedent després que el Comitè Europeu de Drets Socials ha dictaminat que la indemnització que hi ha a Espanya no s'ajusta a la Carta Social Europea. Ara l'acomiadament improcedent té una indemnització màxima de 33 dies per any treballat amb un límit de 24 mensualitats. El sindicat va presentar una denúncia el 2022 contra el model espanyol i el març passat el comitè ja li va donar la raó. Ara envia la resolució en què determina que els 33 dies per any treballat no tenen en compte factors com l'impacte de de l'acomiadament a la carrera del treballador, les circumstàncies personals o possibles danys morals. A més, entenc que en relació amb els treballadors, sobretot els que tenen poca antiguitat, aquesta indemnització no té cap efecte dissuasori per l'empresa. Segons Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT, acomiadar surt barat i els treballadors accepten determinades situacions per por a perdre la feina.
¿O es que no sabemos todos qué es lo que ocurre en esta jungla de país donde más del 50% de las horas extraordinarias las trabajadoras y los trabajadores las hacen sin cobrarlas? Se hacen porque el coste del despido es una porquería, sobre todo cuando una persona lleva muy poco tiempo trabajando.
La UGT reclama que s'elimini el topall de mensualitat i se n'estableixi un mínim de 6 i la indemnització tingui en compte tots els factors que envolten la vida del treballador acomiadat. És un quart de dues del migdia. Cop d'ull ara mateix al trànsit i al transport públic en connexió amb l'equip viari i amb la Cèlia Quintana. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara complicacions provocades per les diverses incidències que hi ha hagut a l'autopista AP7 aquest matí. Hi ha retencions a la zona de l'incendi que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès. Hi ha retencions entre Castellet i la Gornal i Olèrdola d'uns 6 quilòmetres en direcció Girona per un incendi al Voral. En sentit sud, també un carril tallat i provoca uns 4 quilòmetres de cua a la zona de Vilafranca del Penedès. Afecta de retruc la carretera Nacional 340 amb cua de Vilafranca del Penedès a Olèrdola en sentit sud. D'altra banda, també hi ha aturades al Vendrell, igualment en sentit sud, en direcció Castelló. L'altra incidència, la mateixa autopista AP7, encara provoca uns 10-11 quilòmetres de lentitud i aturades entre Llinars del Vallès i La Roca, en direcció sud, on des de primera hora del matí hi ha un camió avariat que està ocupant un carril de circulació. Cues també a la carretera Nacional 2, a l'altura de Tordera, en direcció Barcelona, a la G682, a Blanes, en sentit nord, i també a la C63, a Lloret de Mar, en direcció de entrada a la població. Més informació al punt de les dues.
I ara cop d'ull el temps i la previsió que ens fa el Néstor Gómez.
Cel completament serè ara mateix arreu del país en una jornada totalment estable i en la qual no esperem cap mena de precipitació. El que sí que podem esperar és que després d'unes temperatures d'ahir una mica més suau, avui pugin una miqueta més. No farà ni de bon tros la calor tòrrida de fons dies, però sí que el termòmetre s'enfilarà cap als 33-34 graus a tot estirar, cap al Pla de Lleida, Empordà, punts de la Catalunya Central o l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, ara mateix ja toquen la xifra dels 30 graus al Bages, a punts del Baix Penedès, Alt i Baix Empordà o també la Selva. Com dèiem, avui les màximes no passaran dels 34. Això avui, de cara a demà, pugem una miqueta més al termostat perquè la temperatura sí que demà pujarà fins als 37, màxim 38 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No tindrem la calor tòrrida de 40 graus, però com dèiem, sí que ens quedarem amb unes temperatures altes amb aquests 37-38 graus de cara a demà.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
Continuem. La policia local de la Jonquera fa testos de drogues a conductors per dissuadir consumidors i traficants que creuen la frontera administrativa. Segons l'Ajuntament, com que les penes que imposa l'estat francès per tinença d'estupefaents són més dures, n'hi ha que baixen aquí. Des del mes de gener, la policia ha interposat gairebé 130 denúncies relacionades amb drogues. Anem a la Jonquera, Laia Claret.
Com a punt fronterer, la Jonquera té una casuística particular. L'Ajuntament s'ha de fer càrrec de moltes de les operacions policials, com explica l'alcaldessa Míriam Lanero.
La policia local està dotada de 17 agents. Segons la llei 1691 de policies locals, ni tan sols hauríem de tenir el servei de policia local, perquè aquest servei està previst per municipis a partir de 10.000 habitants, i també això evidencia el fet de que aquí no hi ha prous Mossos. Això fa que nosaltres hi haguem d'apostar, haguem de seguir invertint recursos i fent feina.
Des d'Interior asseguren que el mes d'agost s'incorporaran nous agents del cos a la comissaria que s'ha inaugurat recentment a la Jonquera. Alonso Caballero, sotsinspector en cap de la policia local, detalla, però, un dels punts clau.
És una problemàtica multifactorial i greu en el tema de multireincidents, no? Hi ha moltes persones multireincidents que són detingudes avui i demà tornen al carrer. Evidentment sí que venen ciutadans de França a comprar substàncies perquè surt més barat, no? A França, doncs, la normativa penal és molt més rígida que no pas la nostra i evidentment que tenim persones que han estat detingudes aquí a Espanya més d'una vegada.
Des de l'inici d'any s'han fet al municipi 60 proves positives de drogotest.
Més qüestions. Víctimes d'abusos sexuals de l'Església entregaran una carta al Parlament en contra de la concessió de la medalla d'or al monestir de Montserrat. Un grup de víctimes catalanes dels casos maristes, jesuïtes o Montserrat s'oposen al reconeixement de l'abadia perquè fins ara no ha aplicat cap pla de reparació i indemnització de les víctimes malgrat haver reconegut els fets. Miguel Hurtado va ser el primer de denunciar els abusos al monestir.
És un aval a la gestió que ha fet del cas de l'abadia de Montserrat? Que ha sigut negar els fets, minimitzar-lo, intentar obstaculitzar les investigacions, evitar que surti a la llum. És un aval de la decisió de l'abadia de Montserrat de no indemnitzar les víctimes.
Hurtado considera que amb la medalla a Montserrat el Parlament es posa al costat dels bisbes en el seu enfrontament amb l'Estat, que els exigeix un pla d'indemnitzacions consensuat. Critica més que no els hagin respost a la proposta d'una llei perquè les antigues víctimes puguin denunciar per la via civil.
Hem d'anar apretant-nos, per exemple, una llei d'imprescriptibilitat civil retroactiva que permeti, si la institució no gestiona bé els casos, com el cas de l'abadia Montserrat, puguem denunciar als tribunals i des del març no tenim resposta, perquè per això no hi ha pressa. Ara, per donar-li la medalla d'or, per això de seguida es posen d'acord i ho tramitem per la via d'urgència.
L'actuació del Parlament i els seus partits, segons els firmants de la carta, evidencia que es prioritza preservar les institucions per sobre les víctimes i adverteixen que faran noves protestes si finalment al setembre s'atorga la medalla a Montserrat.
Catalunya Informació.
Passen ja pràcticament 7 minuts d'un quart de dues del migdia. El Servei d'Atenció dels Abusos al Sector Audiovisual i de les Arts Escèniques de l'Acadèmia del Cinema Català ha fet 21 acompanyaments a víctimes i testimonis en els seus 2 anys en funcionament. La iniciativa pionera a l'Estat ha format més d'un miler d'estudiants i centres per erradicar els diferents tipus de violència i ha incentivat la creació d'una figura específica en els rodatges. Dels 21 acompanyaments, 17 han estat víctimes, 4 testimonis i un agressor. Sentim la psicòloga Aina Troncoso.
Cada vegada més les persones que ens han contactat ho fan per explicar-nos històries recents i coses que acaben de passar, coses que estan visquent encara actualment, de forma i manera que cada vegada més som capaces de donar aquest acompanyament i aquest assessorament a les persones mentre estan visquent la situació d'assetjament, de violència o just després d'haver-la viscut.
El servei impulsat des de l'Acadèmia del Cinema Català permet comptabilitzar qui fa la consulta, víctima, testimoni o agressor, quina tipologia de violència es denuncia i què han decidit fer les víctimes.
Mira que eres linda.
Ai, por favor.
Qué preciosa eres. ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda?
Aquesta setmana arriba a les sales de cinema Norberta, una comèdia protagonitzada per Adriana Ozores i Luis Bermejo. Són un matrimoni que, de tant en tant, fan atracaments per sobreviure i ajudar la família i els amics. Però l'home, Norberto, que va confessant que necessita ser Norberta per ser feliç. Sentim-los tots dos.
La pel·lícula va de amor.
Bueno, la película va de un hombre que se siente mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Va de muchísimas cosas. De sintetizarla en una frase, pues para eso prefiero decir que es una lluvia en verano, mitad de un incendio, ¿no? Para mí es bastante metafórica esa reflexión.
Me siento más cerca de Dios.
La pel·lícula és el primer treball de les directores Sonia Escolano i Belén López. Albert i Adriana Ozores es mostra satisfeta de participar en aquesta història.
Y que propone una naturalidad ante el tema, que es lo que a María realmente es el clic. Esa naturalidad de una persona que en principio, por su edad, debería entender menos que María y no, y entiende mucho más, ¿no? Ajá. Eso es muy bonito.
La història passa al barri del Carmel de Barcelona i en el repartiment també destaquen Xavier Daltell, Carme Balaguer, Teresa Lozano i Maria Romanillos, entre d'altres.
rosa. Mírala, mírala, mírala. Que solo una rosa.
Els esports.
Doncs arribem al punt de 2:15 amb la Montse Raya i els esports. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. La presentació de Hansi Flick com a nou tècnic del Barça es farà el dijous a la 1:00 PM. El club blaugrana ho ha confirmat fa uns minuts. Fa pràcticament 2 mesos que Flick va ser anunciat com a nou entrenador. Va ser el 29 de maig quan va firmar pel Barça per les dues pròximes temporades, però encara no s'havia presentat oficialment. Per tant, dijous, 1:00 PM, presentació oficial de Hansi Flick com a nou tècnic del Barça. El tècnic alemany ha comptat avui amb 2 nous jugadors per la pretemporada. Són Lewandowski i Christensen, que van participar a l'Eurocopa de futbol a la fase de grups i després han pogut tenir uns dies de descans. Tots dos han passat aquest matí la revisió mèdica. L'equip blaugrana s'ha entrenat i diumenge marxen cap als Estats Units, on faran la gira de pretemporada. No participaran en aquesta gira el central Ronald Araujo, que avui operen a Finlàndia. A l'uruguaià l'intervenen per resoldre-li una lesió al tendó isquiotibial de la cama dreta que es va fer amb l'Uruguai a la Copa Amèrica. Es calcula que Araujo podrà estar uns 4 mesos de baixa. Per la seva banda, Rafa Márquez deixa el filial de Barça i serà el nou assistent de Javier Aguirre a la selecció mexicana. Márquez deixa la banqueta del filial blaugrana després de 82 partits, amb un balanç de 40 victòries, 21 empats i 21 derrotes. El segon tècnic del filial, Albert Sánchez, començarà avui mateix la pretemporada al capdavant del Barça Atlètic. Encara en futbol, l'Espanyol fa avui demà doble sessió a la ciutat esportiva de Nijalque i dimecres l'equip marxa cap a Navata, l'Alt Empordà, on farà les talls de pretemporada. I al Girona avui han presentat la tercera equipació de l'equip, que és de color lila, una samarreta que té unes franges als costats i al coll en forma de pic, amb un color lila una mica més fosc.
Catalunya Informació.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Doncs tot és a punt per als Jocs de París que s'inauguren aquest divendres. El president francès Emmanuel Macron avui ha visitat la Vila Olímpica i ha dit que tot és a punt.
Nous sommes prêts.
Estem preparats. Estem preparats i ho estarem durant tots els Jocs. Gràcies, primer ministre, per la mobilització de les forces de seguretat, no només per la cerimònia d'obertura, sinó per tota la temporada.
Toute cette saison.
Justament unes hores abans s'ha sabut que les forces de seguretat franceses han descartat un total de 4.355 persones relacionades amb els Jocs perquè suposaven alguna amenaça per a la cita olímpica. Han investigat voluntaris dels Jocs, agents de seguretat, atletes, entrenadors, periodistes o fins i tot veïns de l'àrea encerclada al centre de París, on es farà la inauguració el divendres. D'entre els 4.355 exclosos, n'hi ha 360 que tenien pendent l'expulsió de França, alguns d'ells fitxats pels serveis secrets per radicalisme islàmic. Un dels equips que ja s'ha instal·lat a la seu on jugarà aquests jocs és la selecció espanyola femenina de futbol. Són a Nantes, on debuten dijous contra el Japó. Les vigents campiones del món busquen un títol que no tenen. Una d'elles és la blaugrana Alexia Putellas.
Un títol que me falta, bueno, como a todas, ¿no? Porque al final es la primera vez que vamos, pero con muchísima ilusión, tengo muchísima motivación de que consigamos hacer algo grande, siempre con humildad, por supuesto, pero con la confianza de que, bueno, somos las vigentes campeonas del mundo y bueno, con muchísimas ganas.
Espanya és el grup C dels Jocs i també jugarà contra Nigèria i el Brasil. En bàsquet, nou fitxatge del Força Lleides, l'escorta balear Michael Caicedo, que firma per una temporada i amb opció a 2 més. Té 21 anys, 1,99 d'alçada, ve del Barça, club on va arribar en etapa de cadet. Joaquín Prado, director esportiu del Lleida.
Satisfechos con la incorporación de Michael Caicedo, uno de los mejores jugadores jóvenes de España en las últimas temporadas, sin ninguna duda, con una fantástica trayectoria en categorías inferiores de la selección española.
I els dos últims anys Caicedo va jugar cedit a Granada i al Girona. Pel que fa a la Lliga Femenina, avui hem conegut el calendari. A la primera jornada, el 5 d'octubre, derbi català, que diu la Seu Uni Girona. La penya s'estrenarà a la pista del València, vigent campió de la competició. Recordem que el Barça Sant Feliuenc va renunciar a participar a la Lliga Femenina de Bàsquet per falta de pressupost.
dos quarts de dues del migdia. Moment de repassar l'actualitat a Catalunya. Informació: Pedro Sánchez haurà de declarar els jutjats pel cas que esquitxa la seva dona, Begoña Gómez. El jutge que instrueix aquesta causa per tràfic d'influències i corrupció en el sector privat ha citat el president del govern espanyol per dimarts de la setmana que ve. Als Estats Units, el Partit Demòcrata engega la maquinària per substituir Joe Biden a la cursa per la Casa Blanca. Ell mateix va avalair la seva vicepresidenta Kamala Harris, que ja ha rebut el suport d'alguns líders de la formació. D'altres encara guarden silenci. 16 palestins han mort aquest matí en l'ofensiva israeliana de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, poc després que l'exèrcit ordenés una nova evacuació de la zona. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu avança que li agrairà a Biden tot el que ha fet per Israel i que el seu país continuarà sent un aliat de Washington, paraules que ha fet prèvies al seu viatge als Estats Units. El govern espanyol i les comunitats autònomes es troben aquest matí per parlar de l'acollida de menors immigrants no acompanyats i del seu nou esborrany de la llei d'estrangeria que demà entra al Congrés dels Diputats. La ministra d'Inclusió ja ha demanat al Partit Popular que es desmarqui definitivament de Vox. L'Institut Goodman i l'Hospital Germans Trias i Pujol han fet les primeres operacions a Europa de reconstrucció del nervi frènic que permet que dos pacients amb tetraplègia no hagin de dependre de la respiració mecànica. Pel que fa als esports, la presentació de Hansi Flick com a nou tècnic del Barça serà dijous a la una del migdia, Montse.
El club blaugrana ho ha confirmat avui. Flick va firmar el contracte com a nou entrenador a finals de maig, però encara no l'havien presentat oficialment.
Pel que fa al temps, tarda amb sol radiant arreu del país, sense precipitacions enlloc. El que sí que tindrem serà una calor continguda. Les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus a l'interior i a l'Empordà. Ara són dos quarts de dues i dos minuts. Continuem. Pedro Sánchez haurà de declarar als jutjats pel cas que esquitxa la seva dona, Begoña Gómez. El jutge que instrueix aquesta causa per tràfic d'influències i corrupció en el sector privat ha citat el president del govern espanyol per dimarts de la setmana que ve. La petició per citar Pedro Sánchez en qualitat de testimoni l'havien fet Vox i la resta d'acusacions populars, en aquest cas, entre les quals les organitzacions Ultras, Manos Limpias i Azteoir. La declaració es farà al Palau de la Moncloa. En el marc d'aquesta mateixa investigació, Begoña Gómez es va acollir divendres al seu dret a no declarar davant del jutge que també l'havia citada. Aquest cas, que va néixer per una denúncia feta a partir d'articles de premsa, va portar Pedro Sánchez a anul·lar la seva agenda pública i a plantejar-se deixar la presidència del govern espanyol, una opció que finalment va descartar.
Catalunya Informació.
També és notícia aquesta hora que el Partit Demòcrata dels Estats Units engega la maquinària per substituir Joe Biden a la cursa per la Casa Blanca, després que ahir al vespre cedís a les pressions i retirés la candidatura. Biden va avalar la vicepresidenta Kamala Harris com a relleu i alguns líders de la formació s'hi han mostrat a favor. Tot i això, hi ha dos silencis eloqüents, com els de Barack Obama i Nancy Pelosi, artífecs d'aquesta situació. Enviat especial a Washington, Xavier Vilà.
L'entusiasme de les bases del Partit Demòcrata per la possible candidatura presidencial de Kamala Harris es demostra en que la plataforma de recaptació ActBlue, vinculada a la formació, ha ingressat gairebé 50 milions de dòlars en petites donacions en les 6 hores posteriors a l'anunci de Joe Biden, de què plegava i que cedia el testimoni. La vicepresidenta diu que treballarà per guanyar-se la nominació i la victòria contra Donald Trump i a les últimes hores ha vist com figures prominents de diferents sensibilitats del partit s'arrenglaraven darrere seu, des del flanc més progressista, encarnat en Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, fins a l'octogenari líder de facto de la comunitat demòcrata afroamericana, el congressista Jim Clyburn, una veu respectadíssima que, si bé admetia el risc de canviar el candidat a aquestes alçades, sostenia que Harris està preparada pel repte.
No saps mai del cert què faran els votants en cap circumstància, però sí que sé del cert que no ho sabràs fins que no concorris a la presidència. I crec que ara mateix ella és la millor candidata. Crec que els americans ho veuran en ella.
Les delegacions demòcrates de Carolina del Sud i del Nord ja han compromès el vot a Harris a la convenció del partit del mes que ve a Chicago, i Harris ja ha parlat amb els governadors de Pennsylvania, Carolina del Nord i Kentucky, que es consideren ben situats per esdevenir el seu tiquet electoral. Tanmateix, la seva candidatura no està encara segellada, perquè qualsevol aspirant que reuneixi 300 firmes de delegats tindria dret a competir per la nominació. En aquest sentit, el senador ara independent i abans demòcrata per Virgínia de l'Oest, Joe Manchin, ha flirtejat amb presentar-se i competir la candidatura a Harris.
Al camp republicà, els de Donald Trump consideren que Kamala Harris serà encara pitjor que Joe Biden en cas que sigui ella qui assumeixi la candidatura a la convenció de l'agost. Alguns demanen al president dels Estats Units que abandoni també el càrrec abans d'esgotar el mandat el gener vinent.
Donald Trump despatxa Joe Biden després del seu anunci qualificant-lo com, de lluny, el pitjor president de la història dels Estats Units. Segons Trump, mai cap president ha lesionat tant el país, des de la independència energètica fins, permetent, diu, l'entrada de milions d'immigrants il·legals. La flamarada verbal habitual en l'expresident no incorpora l'admissió per part del seu entorn que haurien preferit que Biden es mantingués a la cursa, en part perquè enquestes pròpies mostren que Harris té millor acollida que el president sortint en temes sensibles, com ara el dret a l'avortament. Per la seva part, el portaveu republicà del Congrés, Mike Johnson, avançava l'estratègia republicana a curt termini, basada en acusar de tupinada la coronació de Harris en mans de Biden, al·ludint als vots dels delegats del partit.
14 milions de demòcrates van votar per nominar Joe Biden, i per tant crec que seria un error, i fins i tot il·legal, segons les lleis d'alguns estats, que un grup reduït de persones decideixin canviar-lo perquè ja no els agrada el candidat.
Johnson afegia que si els problemes d'edat de Biden l'impedeixen ser el candidat, també hauria d'abandonar d'immediat la presidència i no exercir-la com es preveu fins a l'entrada del seu substitut el 20 de gener del 2025.
I almenys 16 palestins han mort aquest matí per atacs israelians a la zona de Khan Yunis, al sud d'Israel, segons fonts mèdiques. Aquestes s'afegeixen a les 60 que hi ha hagut en les últimes 24 hores. L'ofensiva arriba després d'ordenar una nova evacuació a la zona. Fonts militars asseguren que reajusten la zona declarada humanitària d'Al-Mawasi a la platja, que torna a reduir-se encara més. L'obligació de marxar, justificada per uns atacs palestins des d'aquesta àrea, no inclou els equipaments sanitaris, tot i que les agències de l'ONU i les ONGs asseguren que no hi ha cap lloc segur. En l'àmbit polític, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha remarcat que Israel serà l'aliat principal dels Estats Units al Pròxim Orient, i hi hagi qui hi hagi de president, hores abans del viatge que ha de fer a Washington i en plena agitació del panorama preelectoral nord-americà. Netanyahu ha dit que agrairà a Biden tot el que ha fet per Israel, malgrat les diferències creixents que hi ha hagut arran de la guerra a Gaza. El líder israelià, que també té una forta contestació interna, té previst abordar demà, que amb ell, l'alliberament dels hostatges, la derrota de Hamas i el repte de l'Iran. Dimecres intervindrà davant les dues cambres del Congrés. Dos quarts i mig de dues del migdia, Esquerra Republicana alerta que sense un pas endavant clar i decisiu cap a la sobirania fiscal no hi haurà cap acord d'investidura possible. Ho diu l'equip negociador, liderat per Marta Rovira, en un ampli article que avui publica el diari La Vanguardia. Els republicans reclamen un finançament singular basat en una relació bilateral amb l'Estat que permeti a la Generalitat recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos. És en aquest punt que Esquerra rebutja explícitament la creació d'un consorci tributari, ja previst a l'Estatut, que considera una operació de maquillatge perquè tot continuï igual. Els republicans deixen clar que si el PSC compleix els acords que queden per complir, l'acord és possible. Però també alerten que si en les dues setmanes que queden no s'avança, s'aixecaran de la taula i es deixarà en mans del PSC buscar una majoria alternativa. Pels republicans, Catalunya no mereix unes noves eleccions, però tampoc un govern que li giri l'esquena. I els comuns incrementen la pressió sobre Esquerra perquè facilitin aquesta investidura del líder del PSC, Salvador Illa. El portaveu del partit, Joan Mena, ha avisat als republicans que la sobirania fiscal que reclamen per Catalunya serà més fàcil d'aconseguir amb un acord entre les forces progressistes que no pas amb una petició, una repetició de les eleccions.
Els companys i les companyes d'Esquerra Republicana reflexionéssim sobre de quina manera ens acostem més a aquest sistema de finançament just que necessita Catalunya, no? Si estarem més a prop d'aquest sistema de finançament amb un acord progressista, o estarem més a prop amb una repetició electoral, que és l'alternativa, no?
Els comuns també han demanat a Junts que reflexionin sobre els suports reals que té Carles Puigdemont i deixin d'especular sobre una eventual investidura seva. I el govern espanyol i les comunitats autònomes es troben aquest matí per parlar de l'acollida de menors immigrants no acompanyats i del nou esborrany de la llei d'estrangeria que demà entra al Congrés dels Diputats. La ministra d'Inclusió ja ha demanat al PP que actuï amb responsabilitat i es desmarqui definitivament de Vox. De moment, els populars no estan a favor de facilitar la tramitació de la reforma de la llei d'estrangeria. Madrid, Àngels Lafuente.
Tot i que l'ordre del dia de la reunió no està previst parlar sobre la reforma de la llei d'estrangeria, la ministra Elma Sáez és conscient que centrarà l'atenció i el debat amb els consellers. Per tant, la responsable d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions ha fet una crida al sentit d'estat del Partit Popular. En matèria d'immigració, ha sentenciat Elma Sáez, la solidaritat està per damunt dels interessos de partit. L'advertiment l'ha fet en una entrevista a Televisió Espanyola.
O se es solidario o no se es solidario. O se es racista o no se es racista. Así que mano tendida por parte del gobierno y bueno, pues desde luego espero que esté a la altura como principal partido de la oposición.
I també en declaracions a Televisió Espanyola, des del PP, Borja Semper insisteix que a hores d'ara les posicions estan molt allunyades i acusa l'executiu de Sánchez de no voler un acord amb el Partit Popular.
Estamos muy lejos, pero no por falta de voluntad del Partido Popular, sino que porque el propio gobierno, y lo oíamos antes con la ministra Elma Sáenz, es incapaz de responder en positivo a ninguna de las medidas que le ha propuesto el Partido Popular.
I és que els populars ja fa dies que diuen que no acceptaran la reforma de l'executiu de Sánchez. Argumenten que no recull cap de les seves propostes.
Canviem de qüestió. Els bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han reprès aquest matí la recerca d'un noi de 14 anys desaparegut dissabte mentre es banyava al pantà de Sant Antoni, al terme municipal de Talarn. Segons un testimoni, el jove es va tirar a l'aigua per banyar-se i no n'hauria sortit. Després de gairebé 3 dies hi ha poques esperances de trobar-lo viu. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
Des de les 9 del matí que s'han reprès les tasques de recerca i treballen diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, una trentena d'efectius de bombers amb 6 dotacions terrestres, juntament amb bombers d'Andorra, unitats marítimes, un helicòpter i membres de l'equip subaquàtic per mirar de localitzar el desaparegut. Tot i així, no hi ha gaire optimisme de trobar el noi en vida. És el sotsinspector de bombers, Francesc Serra.
En aquestes situacions, després de 3 dies d'haver desaparegut el cos, és molt probable que la persona estigui finada, però l'important és trobar el cos i poder rescatar-lo el més aviat possible, però més que rep a la família.
L'avís es va donar dissabte al migdia a la zona de comportes de la presa, en una zona de bany força freqüentada i que no comporta cap perill, tal com explica l'alcalde de Talarn, Àlex García.
No hi ha perill. Sempre s'ha banyat, vull dir, sempre d'això, no ha pogut passar mai, bueno, està el dia que passa.
Tot i així, els bombers van demanar a Endesa que aturés les turbines per poder comprovar amb seguretat tots els conductes i reixats de la instal·lació, però no hi van trobar res. La profunditat, uns 40 metres, la poca visibilitat i els corrents dificulten la recerca, que continua amb un robot subaquàtic. Tot apunta a un accident o un tall de digestió que podrien haver fet que el noi de 14 anys s'ofegués. El SEM ha desplaçat també aquest matí unitats d'atenció psicològica per atendre els familiars.
Primeres operacions a Europa de reconstrucció del nervi frènic vinculat al diafragma per permetre que dos pacients amb tetraplègia no hagin de dependre de respiració mecànica. Les intervencions les van fer dijous passat professionals de l'Institut Goodman i de l'Hospital Germans Trias i Pujol a dues persones amb lesions cervicals altes i dany en aquest nervi. Això els impedia beneficiar-se d'un marcapassos al diafragma per controlar la respiració. El que han fet ha estat un empel. El més habitual és utilitzar un nervi de la cama, però en un dels casos van poder fer l'empel d'un nervi del coll, com ha explicat a Catalunya Informació Carlos Martínez, cap clínic de cirurgia toràcica de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Transposar un nervi de la cama, que s'ha d'extreure, tallar, preservant-lo, aquest nervi, i aquest nervi s'ha de fer servir per fer com un bypass i connectar-ho a un nervi abdominal i d'aquest nervi passar-ho dins del tòrax per acabar-ho connectant al nervi frènic, que és el nervi principal del moviment del diafragma. Són dos casos, un que es va poder fer un abordatge cervical, que és una mica menys complexa.
Fins ara s'ha fet al món més de 150 operacions d'aquest tipus, sobretot als Estats Units, i amb un èxit superior al 60%. I parlem d'una altra investigació científica. Una combinació de prebiòtics i probiòtics redueix la irritabilitat en pacients amb TDAH i trastorn de límit de la personalitat. És el resultat d'un estudi d'investigadors de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, BIR, fet amb malalts amb aquests trastorns i amb irritabilitat resistent, moderada o alta. Al cap de 10 setmanes de tractament, els que havien pres la nova teràpia havien hagin reduït significativament aquest símptoma, com ha explicat a Catalunya Informació Gara Arteaga, investigadora que ha participat en l'estudi.
El simbiótico era superior a placebo a la hora de mejorar la irritabilidad. Un porcentaje significativamente mayor de pacientes respondían al tratamiento y podía ayudar para otros síntomas, inatención o la disregulación emocional. Experimentaban menores niveles de estrés y funcionaban mejor en diferentes ámbitos.
Es tracta d'un dels pocs estudis que s'han fet fins ara per reduir la irritabilitat i en aquests pacients psiquiàtrics això és especialment important perquè està vinculada a diferents problemes de relació i fins i tot al risc de suïcidi. Aquests investigadors expliquen que el tractament que no té efectes secundaris funciona per la relació que hi ha darrere entre els bacteris del nostre microbioma, el sistema immunitari i el funcionament del cervell. La recerca obre noves possibilitats de teràpies personalitzades per aquests pacients i també podria ser útil en el tractament genèric de la irritabilitat present en moltes patologies.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
De seguida fem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Abans, però, us expliquem que aquest matí s'ha recuperat el servei habitual de tren entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès de la línia R4. Aquesta línia estava tallada els dies feiners del mes de gener a causa de les obres del corredor mediterrani. Els viatgers feien aquest tram de 24 quilòmetres en autobús. Ara s'ha recuperat la normalitat en aquest tram penedesenc de la línia que va de Sant Vicenç de Calders fins a Manresa, passant per Vilafranca del Penedès. Els caps de setmana també seran normals, excepte 3 caps de setmana d'agost, el 3, 4, el 10 i 11 i el 24 i 25. Aquests 6 dies hi haurà servei alternatiu per carretera entre les estacions intermèdies, el Vendrell, l'Arbós i els Monjos. Renfe recorda que aquesta línia hi continua havent un tram tallat entre Martorell Central i Castellbisbal, un tram que es cobreix amb servei alternatiu per carretera. També la R8 té un tram tallat entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat, que també es fa en autobús. Renfe ofereix prop de 200 trajectes diaris per sentit per fer aquests dos trams de l'R4 i l'R8 afectats per les obres d'adaptació a l'ample estàndard. I ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps, que és el que ens espera, ens ho explica el Néstor Gómez.
Calor moderada la que esperem avui arreu del país, amb unes temperatures màximes que no arribaran ni de bon tros a la calorada de fa uns dies, però sí que puja una miqueta la temperatura respecte a la jornada d'ahir. Avui les màximes entre els 33-34 graus al Pla de Lleida s'esperen al voltant dels 33 cap a l'interior de les comarques de Girona i també cap a les Terres de l'Ebre. Avui encara el vent de tramuntana ha bufat amb ganes durant les darreres hores, sobretot de matinada, en cops que han superat els 100 km per hora a Portbou. Aquesta tramuntana desapareixerà o minvarà molt de cara a les properes hores. Una tarda ben plàcida i càlida, perquè avui en principi no plourà en lloc del país i fins i tot serà difícil trobar núvols al cel. De cara a demà, poca novetat meteorològica pel que fa a l'estat del cel. Continuarà força serè i sense precipitacions. El que sí que tindrem demà serà una pujada de les temperatures entre 2 i 4 graus respecte a la d'avui, que podrà alçar les més altes del dia cap als 37-38 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Continuem. La desaladora que el govern vol posar al port de Barcelona sortirà més cara del que s'havia calculat inicialment i podria ser una plataforma a l'estil de les petrolieres i no un vaixell. Ens ho explica la Montse Poblet.
Al sortir de l'emergència per sequera, la contractació de la desaladora es va complicar i per no endarrerir els calendaris s'ha optat per dir a les empreses el que es necessita i deixar-los llibertat perquè diguin com ho faran. Es manté la ubicació al moll de l'energia del Port de Barcelona i també l'exigència de produir 40.000 metres cúbics diaris d'aigua, uns 14 hectòmetres l'any. Però com explica David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, el que pot canviar és la forma que s'acabi donant a la desaladora.
Abans parlàvem d'una plataforma flotant i ara les empreses poden apostar per fer una plataforma anclada. És un contracte de serveis que estarà per un període de 5 anys i serà prorrogable fins que estiguin en funcionament les dues desalinitzadores estructurals, que són la de Tordera i la del Foix.
El cost inicial de la desalinitzadora del Port de Barcelona era de 100 milions d'euros, però amb aquesta nova fórmula dependrà de l'aigua que s'acabi facturant i el que ja està clar és que sortirà més car. La idea del govern és firmar el contracte al gener, que estigui a punt a l'abril o al maig de l'any que ve i que funcioni almenys fins al 2029, que és quan està previst que s'acabi la desaladora de Foix.
El Tribunal de Contractes atura la retirada de la recollida d'escombraries porta a porta en dos barris de la ciutat de Lleida. L'Ajuntament havia iniciat el procés per revertir aquest sistema i torna al model de contenidors, però un recurs del grup del Comú de Lleida ha obligat a suspendre cautelarment el tràmit. Lleida, Júlia Albacar.
El sistema porta a porta es va començar a aplicar als barris de Balàfia i Pardinyes l'any 2021 durant el mandat de l'anterior govern d'Esquerra, Junts i el Comú. Va ser una mesura polèmica que va aixecar queixes entre els veïns i l'actual govern del PSC es va comprometre a revertir el sistema per tornar a la recollida amb contenidors. La reversió es va aprovar al ple, però el grup del Comú va recórrer la decisió davant del Tribunal de Contractes, que n'ha decretat la suspensió cautelar a l'espera de dictar un pronunciament definitiu. Laura Berger és portaveu del Comú de Lleida.
La retirada del porta a porta no està justificada en raons d'interès general, ja que de fet és l'únic sistema que permet actualment complir la llei que ens obliga a fer una recollida selectiva del 50%.
La tinent d'alcaldia a la Paeria, Begoña Iglesias, confia que el recurs no tiri endavant.
L'hem argumentat, tal i com vam argumentar doncs, en aquell moment l'expedient que va anar al ple, i per tant nosaltres doncs, en principi estem convençuts doncs, que l'Ajuntament de Lleida podrà tirar endavant doncs, amb aquesta mesura.
Segons Iglesias, el model no ha funcionat en aquests barris i assegura que generava problemes de salubritat.
Sant Magí, la festa major petita de Tarragona, arriba aquest any amb gairebé 200 actes i nous espais per gaudir de diferents propostes musicals. La coneguda popularment com Festa de l'Aigua converteix aquest bé en l'eix de diverses activitats per conscienciar de la seva escassetat. Anem a Tarragona, Clara Echevarria, Domingo.
La vessant més festiva de Sant Magí, que se celebra entre els dies 9 i 19 d'agost, compta amb nous espais com ara el Parc del Francolí i el Parc de la Ciutat, on es faran propostes musicals de grups del territori. El Capsa Music Festival arriba a la seva 25a edició amb músics locals a l'Auditori del Camp de Mart. El programa també inclou moltes activitats pel públic familiar, entre les quals destaquen els espectacles per conscienciar sobre la importància de l'aigua i la seva escassetat. Una escassetat que es fa palesa amb la tradicional revetlla remullada, que per segon any consecutiu serà la revetlla il·luminada. Sandra Ramos és la regidora de Cultura.
El canvi de revetlla remullada a revetlla il·luminada ha vingut per quedar-se, i després jo crec que per la part més tradicional crec que tot el ritual de la recollida de l'aigua i tot el tractament que se'n fa és en si un missatge del valuós que és l'aigua.
La tradicional baixada de l'aigua del santuari de Sant Magí de la Brufaganya també es veu alterada per la sequera perquè no brolla aigua de les fonts. Un dels coordinadors de la baixada, Sergi Batxes, explica que com l'any passat hauran de bombejar l'aigua del pou de les fonts.
Van bombar l'aigua del pou, per tant va arribar aigua de Sant Magí, va arribar aigua de la Brufaganya, i enguany haurem de fer el mateix. Doncs estem una mica condicionats, no? O ens anem adaptant doncs, aquesta causa de força major, no? Que és el tema de l'escassetat d'aigua.
Amb l'arribada de l'aigua de Sant Magí a la ciutat començarà la part més tradicional de la festa, en què participen el Seguici Popular i les colles castelleres de Tarragona per donar la benvinguda als portants, que repartiran uns 3.000 litres d'aigua amb petits càntirs i ampolletes entre els assistents.
I un equip de científics catalans ha creat un model d'intel·ligència artificial que identifica automàticament els animals salvatges que es mouen pel Pirineu. El model ja s'ha començat a aplicar a les càmeres de fotorampeig que s'utilitzen per fer el seguiment de l'os bru a la serralada pirinenca. Corresponsal al Solsonès, Eloi Barrera.
Al Pirineu hi ha desenes de càmeres de fototrampeig. Són dispositius amagats que es disparen automàticament quan detecten algun moviment. Fins ara, els tècnics o els agents rurals havien de passar hores repassant totes aquestes imatges per veure què hi havia a cada foto. Ara la intel·ligència artificial les analitzarà en dècimes de segon i identificarà quins animals hi apareixen. Arnau Campanera ha desenvolupat el model PeerVision.
Reconeix automàticament i de manera molt ràpida les espècies d'animals que tenim al Pirineu de les imatges que agafen totes aquestes càmeres que tenim esparcides per tot el parc natural del Pirineu, no?
Per poder identificar-los, el model s'ha entrenat amb 35.000 fotografies d'animals que viuen al Pirineu. Són imatges cedides pels agents rurals, el Servei de Fauna de la Generalitat o entitats animalistes.
És que aquest model s'ha alimentat d'imatges del Pirineu, 35.000 imatges, que s'han etiquetat manualment una per una. Val? És a dir, no haurà après com és una guineu a Colòmbia per després haver d'identificar una guineu al Pirineu.
Aquest model pot identificar una quinzena d'animals i serà especialment útil per fer el seguiment de l'ós bru. El projecte l'impulsa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal amb el suport del Centre de Visió per Computador.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu. Els esports.
Doncs fins a les dues, ara 4 minuts pràcticament pels esports amb la Montse Raya. Bon dia.
Hola, bon dia. La presentació de Hansi Flick com a nou tècnic de Barça es farà el dijous a la 1 del migdia. El club blaugrana ho ha confirmat avui fa pràcticament 2 mesos que Flick va ser anunciat com a nou entrenador del Barça. Va ser el 29 de maig i va firmar per 2 temporades. Doncs bé, fins ara encara no s'havia presentat oficialment i finalment la presentació serà dijous a la 1 del migdia. El tècnic alemany ha comptat avui amb 2 nous jugadors per la pretemporada. Són Robert Lewandowski i Andreas Christensen, que van participar a l'Eurocopa de futbol a la fase de grups i després han pogut tenir uns dies de descans. Tots dos han passat aquest matí la revisió mèdica. L'equip s'ha entrenat avui i diumenge el Barça marxa cap als Estats Units, on faran la gira de pretemporada. No participarà en aquesta gira el central Ronald Araujo, que avui operen a Finlàndia. L'uruguaià l'intervenen per resoldre-li una lesió al tendó isquiotibial de la cama dreta que es va fer amb la seva selecció, amb l'Uruguai, a la Copa Amèrica. Es calcula que Araujo haurà d'estar uns 4 mesos de baixa. I Rafa Márquez deixa el filial de Barça i serà el nou assistent de Javier Aguirre a la selecció mexicana. Márquez deixa la banqueta del filial blaugrana després de dirigir 82 partits amb un balanç de 40 victòries, 21 empats i 21 derrotes. Albert Sánchez, el fins ara segon entrenador del filial, començarà avui mateix la pretemporada al capdavant del Barça Atlètic. L'Espanyol fa avui demà doble sessió a la ciutat esportiva d'Ani Harke. Dimecres marxen cap a Navata, l'Alt Empordà, on faran les talls de pretemporada, i el Girona avui han presentat la tercera equipació de l'equip, que és de color lila.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Doncs bé, tot és a punt per als Jocs, que s'inauguren aquest divendres. Ho ha dit avui el president francès Emmanuel Macron, que ha visitat la Vila Olímpica.
Nous sommes prêts.
Estem preparats. Estem preparats i ho estarem durant tots els Jocs. Gràcies, primer ministre, per la mobilització de les forces de seguretat, no només per la cerimònia d'obertura, sinó per tota la temporada.
Toute cette saison.
Justament unes hores abans s'ha sabut que les forces de seguretat franceses han descartat un total de 4.355 persones relacionades amb els Jocs perquè suposaven alguna amenaça per a la cita olímpica. Han investigat voluntaris dels Jocs, agents de seguretat, atletes, entrenadors, periodistes o fins i tot veïns de l'àrea encerclada al centre de París, on es farà aquesta inauguració divendres. D'entre els 4.355 exclosos, n'hi ha 360 que tenien pendent l'expulsió de França. 260 estaven fitxats pels serveis secrets per radicalisme islàmic. 186 formaven part de grups d'ultraesquerra i 96 d'ultradreta. Un dels equips que ja s'ha instal·lat a la seu on han de jugar els Jocs és la selecció espanyola femenina de futbol. Són a Nantes i debutaran dijous contra el Japó. Les campiones del món busquen un títol que no tenen. Sentim la blaugrana, Alexia Putellas.
Un título que me falta, bueno, como a todas, ¿no? Porque al final es la primera vez que vamos, pero con muchísima ilusión, tengo muchísima motivación de que consigamos hacer algo grande, siempre con humildad, por supuesto, pero con la confianza de que, bueno, somos las vigentes campeonas del mundo y bueno, con muchísimas ganas.
En bàsquet, nou fitxatge del Força Lleida, l'escorta balear Michael Caicedo firma per una temporada amb opció 2 més, té 21 anys, 1,99 d'alçada, ve del Barça i ha estat cedit els 2 últims anys al Granada i al Girona. Joaquim Prado, director esportiu del Lleida.
Un jugador muy importante, experiencia ya en el día a día con un equipo del nivel del Barça,
sus sesiones en Granada y Girona, que le han hecho conocer la liga desde dentro y tener ese punto de experiencia.
I avui hem conegut el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet. A la primera jornada, el 5 d'octubre, derbi català que di la seu Unigirona. La Penya s'estrenarà a la pista del València, el vigent campió.